Israel Migdia, amb Xavi Toscano.
Matí de mobilitzacions en diferents punts de Catalunya per celebrar i reivindicar el dia 8 de març, dia en què es commemora avui el Dia Internacional de la Dona. Des de primera hora del matí, alguns accessos a Barcelona han quedat col·lapsats per les primeres manifestacions que s'han viscut amb tensió en alguns punts, com l'avinguda Diagonal, on un cotxe, per exemple, ha accelerat i ha embestit diverses manifestants. També aquest migdia ha tingut lloc la vaga d'estudiants, que s'han manifestat més de 3.300 a les 12 del migdia a la plaça Universitat. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Milers de joves, com dèiem, s'han concentrat en aquest punt de la ciutat.
Les violències sexuals i els feminicidis han centrat les proclames d'aquesta manifestació, que no ha oblidat la reforma de la llei del només sí és sí, que ahir es va tirar endavant al Congrés.
No és un problema de redacció de la llei, no? En el mateix sentit, les promeses del PSOE queden completament buides, igual que les promeses del govern de Catalunya, no? Que va prometre grans pressupostos socials, i el que veiem és una cosa completament diferent.
És la portaveu dels sindicats d'estudiants, Sofia Vázquez, en declaracions durant aquesta protesta. També des de les 12 del migdia, que hi ha manifestacions a Tarragona, i per la tarda engegaran les protestes a Lleida i a Girona, i la que s'espera que sigui la més gran del dia, que tindrà lloc a Barcelona a partir de 6:45. La desigualtat de gènere és un altre dels temes presents en aquestes manifestacions del dia d'avui. Una desigualtat de gènere que ja es percep des de ben petit. Segons dades de diferents enquestes recollides per l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona, s'ha detectat que en general les nenes estan més insatisfetes amb el seu propi cos que els nens, i aquestes diferències ja es comencen a percebre atenció a partir dels 10 i dels 11 anys i empitjoren a mesura que es van fent grans. També són elles les que pateixen una major pressió estètica ben aviat. Ampliarem aquestes dades a les 10 migdia d'avui i les comentarem amb la Laia Corcoll, ella que és la responsable de comunicació de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. Tot plegat el mateix dia en què continua la investigació dels Mossos d'Esquadra per esclarir l'agressió sexual perpetrada per menors d'edat a una nena d'11 anys en un centre comercial de Badalona.
Dels 6 menors que van participar en la violació, 5 estan identificats per la víctima. D'aquests 5, 3 no es poden imputar perquè són menors de 14 anys. Dels altres 2, un està ingressat en un centre de règim tancat i l'altre en llibertat vigilada.
Sobre això, precisament, n'ha parlat aquest matí a Ràdio Estel l'advocada i vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Marina Roig.
I les diligències d'investigació, evidentment, no aniran dirigides a esbrinar si ells van tenir participació o no. Aniran dirigides a esbrinar si els dos menors que poden ser jutjats han tingut o no participació.
L'Ajuntament de Badalona ha convocat per aquesta tarda un ple urgent i extraordinari per condemnar aquesta agressió sexual. Més tard, a les 5 de la tarda, s'ha convocat una concentració a la mateixa plaça de la Vila per mostrar el suport de tota la ciutadania a la víctima. En una altra ordre de coses per als esports, la Fiscalia demana a Joan Laporta, Joan Gaspar i Sandro Rossell que declarin com a testimonis pel cas Negreira. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. La notícia arriba després que el Ministeri Públic hagi acusat el club, a l'expresident blaugrana Josep Maria Bartomeu, i a part de la seva junta directiva per un suposat delicte de corrupció continuada.
I l'horari del Barça-Real Madrid a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei ja no serà a les 10 de la nit, sinó que jugarà a les 9.
La Federació Espanyola de Futbol també ha modificat l'altra semifinal de la Copa del Rei entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Osasuna, que també s'avança una hora i finalment es jugarà a les 9 de la nit.
I avui al Temps de la Cultura parlarem, entre d'altres coses, de circ, perquè la companyia de trapecistes mexicana de Flying Caballero i el duo d'Isar de cintes aèries d'Uzbekistan han guanyat l'elefant d'or del Festival Internacional de Circ de Girona.
Doncs sí, el jurat ha premiat la companyia mexicana després que el dissabte aconseguís per primera vegada a la història que tres trapezistes fessin un quàdruple salt mortal.
Una proesa que probablement, si es torna a aconseguir, serà molt, molt difícil i probablement haguem d'esperar moltíssim. Heu de pensar que mai en la història se n'havien aconseguit fer ni eren sols dos.
La crítica també ha premiat el duo d'Isar de cintes aèries amb l'entrega dels premis al Festival Internacional del Circ, que ha tancat l'11a edició, per on hi han passat 29.000 espectadors.
Va, tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fent com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Informació meteorològica que ens apropa com cada tarda en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica marcada per una pujada de les temperatures provocada pel vent de ponent que continuarà bufant de cara a les properes hores i que fa que avui les temperatures màximes es moguin entre els 18 i els 23 graus, però a les comarques de Tarragona, del sud de Tarragona, cap a les Terres de l'Ebre, màximes de fins a 25 graus. Aquesta tarda, amb un augment de la nuvolositat, especialment a les comarques de l'oest i del Pirineu. Núvols que poden donar alguna gota a la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra, també de l'Alta Ribagorça, però serien fenòmens puntuals i aïllats i en forma de neu a cotes molt altes, per damunt dels 2.400 metres d'alçada. Cal dir que de cara als propers dies han de continuar pujant les temperatures. Atenció, demà que tindrem més núvols, alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu, a la resta poca cosa, i les temperatures de cara al cap de setmana, especialment dissabte, molt altes, màximes de 25 a 28 graus.
Matí de manifestacions arreu de Catalunya per reivindicar el Dia Internacional de les Dones, que se commemora avui dimecres 8 de març. Des de primera hora del matí d'avui s'han anat agrupant diferents protestes en punts de la ciutat de Barcelona, que han complicat, per exemple, el trànsit en hora punta d'entrada a la ciutat. I al migdia, 3.300 joves estudiants han protestat pels carrers del centre de la capital catalana. Les proclames en contra de les violències sexuals i dels feminicides han tingut un accent important en aquesta manifestació, que ha acabat ara fa uns minuts a la plaça de Sant Jaume i que ha seguit la nostra companya Sílvia Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Pintades amb el símbol de la dona i vestides de color lila, milers de joves estudiants, la majoria de secundària, han tornat a sortir pels carrers de la capital catalana. Les agressions sexuals han pres el protagonisme dels cartells i clams de les manifestants. Lemes com "avui cridem fort, però lluitem tot l'any", "volem viure, no sobreviure" o "sola i borratxa, vull arribar a casa". Algunes manifestants han defensat a Ràdio Estel per què protesten avui i tot l'any.
Jo, esclar, jo vull per tothom que sigui, que visquin una vida tranquil·la. Jo pateixo per les meves amigues, la meva parella, la meva mare, dia a dia, i no vull haver de sentir res així.
Bueno, perquè encara que li vulguin treure importància des dels mitjans partits polítics, ens estan matant, és que dia a dia, matant, violant, assetjant, i ja està bé, ja n'hi ha prou. Y aquí estem.
Hoy es un día en el que tenemos la oportunidad de salir todas juntas a la vez, pero cada día hay que manifestarnos en todos los ámbitos pequeños de nuestra vida.
Sofía Vázquez, portaveu del Sindicat d'Estudiants, ha defensat la llei del només sí és sí i ha acusat els jutges de fer una lectura errònia de la norma.
L'aplicació de la llei de solo sí és sí és resultat d'un conjunt de jutges feixistes, no fastigosos, que tenim a l'estat espanyol, però no és un problema de redacció de la llei, no? En el mateix sentit, les promeses del PSOE queden completament buides, igual que les promeses del govern de Catalunya, no? Que va prometre grans pressupostos socials, i el que veiem és una cosa completament diferent.
Marta Daviu, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, ha alertat que les aules d'escoles i universitats no són segures ni lliures de violències contra les joves i avisa que tenen pocs recursos per denunciar les agressions.
Ara mateix trobem que les aules no són un espai segur. Ens trobem amb protocols inefectius o fins i tot inexistents, amb violències estructurals com poden ser les de professors, on hi ha vexacions, on hi ha fins i tot intencions d'abusos i agressions sexuals. I quan aquestes estudiants volen denunciar-ho, es troben en una institució buida, que no té recursos, que no les acompanya i, per tant, s'acaben organitzant col·lectivament perquè és l'única manera que realment podrem aconseguir tirar endavant.
Durant la protesta, les manifestants s'han aturat a la plaça Urquinaona davant el Consorci d'Educació de Barcelona per encendre bengales liles i llançar-hi pintura. A 6:45 de la tarda començarà la protesta central de la jornada. S'espera que sigui la més multitudinària.
Gràcies, Sílvia. Per cert, que la manifestació que s'ha fet aquest matí a l'Avinguda Diagonal, també de Barcelona, una conductora ha atropellat diverses manifestants per a que aturaven el trànsit en aquest punt de la ciutat.
Doncs sí, la conductora del vehicle ha accelerat per trencar el cordó humà que frenava els cotxes que intentaven entrar a la capital catalana i ha escombrat diverses manifestants. Hi ha ferides lleus. Entre les afectades, els Mossos d'Esquadra ja han identificat la conductora i passaran la informació als jutjats.
A Madrid també s'han viscut tensions, però en aquest cas no durant una manifestació, sinó durant l'acte institucional organitzat pel govern espanyol. Un grup de feministes ha cridat durant la intervenció de la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
Estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy escuchando con mucha atención y sí, sí, creo que sobre todo...
Qué pesadas sois, ¿eh? De verdad.
Gastando plazas.
No veo, está informada.
Si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos.
Un grup de feministes contràries a la llei trans han interromput l'acte que havia organitzat el Ministeri d'Igualtat a Madrid just quan havia de començar la intervenció d'Irene Montero. Ho escoltàvem quan una de les noies ha cridat que el feminisme és de totes.
I després dels crits, Montero els ha proposat que pugéssim a exposar les seves idees, com escoltàvem, i una altra de les noies li ha preguntat què és una dona. La resposta de la ministra ha estat que són les persones que més risc tenen de patir discriminació i ha argumentat que ha dit que una dona trans no és una dona, i ha dit que dir que una dona trans no és una dona és posicionar-se en contra dels drets humans. La ministra s'ha endut l'aplaudiment majoritari dels assistents que hi havia a l'acte.
I encara coincidint amb el 8M, alguns sindicats han convocat una vaga general, però que pràcticament no es nota. Cal tenir en compte, però, que cap dels sindicats majoritaris a Catalunya, ni Comissions Obreres ni la UGT, s'han afegit en aquesta convocatòria. Segons dades del Departament d'Empresa i Treball, que ha publicat ara fa una estona, les aturades tenen un seguiment del 9% al metro de Barcelona i del 3% als centres públics d'ensenyament.
L'impacte ha sigut menor a altres transports com els autobusos de TMB o els ferrocarrils de la Generalitat, amb xifres que no han arribat a l'1%. Pel que fa a la sanitat, la pública, el seguiment ha estat del 0,4% i a la privada del 0,08%. Pel que fa a l'administració pública de la Generalitat, la xifra de persones que han secundat aquesta vaga no ha arribat tampoc ni a l'1,5%.
Com dèiem, les protestes no s'aturen i continuaran aquesta tarda. Barcelona acollirà la manifestació feminista més multitudinària que hi ha convocada avui a Catalunya. Sortirà, ens ho deia la Sílvia, a 6:45 de la tarda des de la plaça Universitat i acabarà a les portes del Parc de la Ciutadella.
Anna Rodet, de la Comissió de Comunicació d'aquesta assemblea 8M, ha explicat els motius d'aquesta protesta en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
El rebuig frontal a les violències masclistes, la denúncia de la llei d'estrangeria que permet que tot un grup de gent, sobretot dones, s'encarregui de totes aquelles feines que ningú no vol fer i que estan invisibilitzades, també contra tots els intents d'acabar amb el dret al propi cos, els atacs als cossos dissidents, a l'autodeterminació de gènere.
Rodet també ha apuntat que, al seu entendre, el moviment feminista ha avançat molt en els darrers anys, però ha reconegut que encara hi ha molta feina a fer, especialment a recosir el moviment en temes com, precisament, l'autodeterminació de gènere.
I a Tarragona, les entitats feministes han protestat ja aquest migdia des de les 12, i a Girona i a Lleida les grans manifestacions sortiran aquesta tarda.
La plataforma feminista gironina ha convocat a la plaça d'Independència a les 6 de la tarda, mentre que la segona sortirà a la plaça 1 d'octubre a la mateixa hora. Aquesta darrera l'organitza l'Associació Girona Coordinadora de Feminismes Anticapitalista. A banda, l'Ajuntament d'aquesta ciutat també ha organitzat diverses activitats que es faran al llarg del mes de març. A Lleida també se'n faran dues manifestacions. La primera serà a les 6 de la tarda i sortirà de la plaça Ricard Vinyes, i mitja hora més tard també ho farà la que han convocat a la plaça 8 de març.
I per cert que aquesta tarda a Ràdio Estel, a partir de les 4, Joan Trias, el programa La Caravana, entrevista a la consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern de Catalunya, Tània Verge. D'altra banda, a l'esfera política, els dos socis del govern espanyol, PSOE i Unides Podem, celebren aquest 8M més dividits que mai, després que ahir el Congrés dels Diputats donés llum verd a la reforma de la llei del només sí és sí, amb els vots favorables de PSOE i Partit Popular, i amb Unides Podem votant en contra. Davant d'això, diversos ministres del PSOE, però, ja han descartat aquest dimecres al matí un trencament de la coalició.
En declaracions als passadissos del Congrés, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat això.
No fue el mejor debate de la historia de estas Cortes, pero no tengo ninguna duda que el clima mejorará y estoy convencido, absolutamente convencido, que hay gobierno para rato.
I al seu torn, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, d'Unides Podem, també ha descartat el trencament de l'actual govern espanyol per la reforma de la llei del només sí és sí.
Lo que está en riesgo en este momento no es el gobierno de coalición, son los derechos de las mujeres. Es una muy mala noticia para las mujeres de este país que el Partido Socialista se haya dado la mano con el Partido Popular para iniciar el camino que puede llevarnos a volver al Código Penal de la Violencia y la Intimidación, al Código Penal de la Manada.
Precisament sobre la llei del només sí és sí, que ara serà reformada al Congrés, l'advocada i vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Marina Roig, ha negat al programa al matí a Ràdio Estel que aquesta llei sigui dolenta i ha defensat que el que fa és protegir a la víctima.
Hem reduït tota la discussió amb una discussió punitivista. Ja està. És a dir, castigo més, soc més bo, castigo menys, regeixo menys. Quan insisteixo, la llei té tota una sèrie de mesures de protecció de les víctimes i de prevenció de prevenció. És a dir, evidentment s'ha d'actuar quan s'ha comès una agressió sexual, però l'ideal seria poder evitar aquella agressió sexual, poder-la prevenir. I en aquest sentit, pues, insisteixo que hem davant d'una molt bona llei.
Roig ha volgut deixar clar que la reforma només toca les penes i que el que s'ha fet és ampliar la forquilla d'aquestes penes, que ara van dels 6 als 12 anys i no dels 4 als 12, com hi havia abans. I a tot això, continua la investigació policial per l'agressió sexual en grup a una nena d'11 anys al centre comercial Màgic de Badalona. Dels 6 menors que van participar en la suposada violació, 5 estan identificats per la víctima. D'aquests 5, 3 no es poden imputar perquè són menors de 14 anys, i dels altres 2, un està ingressat en un centre de règim tancat i l'altre està en llibertat vigilada.
I en aquest sentit, l'advocada i vicepresidenta de la Comissió de Dones de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Marina Roig, ha especificat al programa El Matí a Ràdio Estel que els menors de 14 anys no podran ser investigats, però sí que podran ser citats a declarar.
Podran ser citats potser com a testimonis, però evidentment com a investigats no, i les diligències d'investigació evidentment no aniran dirigides a esbrinar si ells van tenir participació o no. Aniran dirigides a esbrinar si els dos menors que poden ser jutjats han tingut o no participació. Col·lateralment anirà sortint potser el seu nom o referències amb ells, però no seran objecte d'investigació.
Davant d'aquesta agressió, l'Ajuntament de Badalona ha convocat per aquesta tarda un ple urgent i extraordinari per condemnar l'agressió sexual grupal a aquesta menor d'11 anys en el centre comercial de la ciutat.
L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, diu que avui i cada dia s'ha de lluitar per erradicar aquestes violències i, sobretot, sempre escoltar les seves víctimes.
Cada dia hem de treballar més, òbviament, per erradicar les conductes masclistes, la violència masclista, les agressions, i fem posicionament clar i rotund en contra d'aquests fets, i això ho hem de fer a diari, òbviament de manera personal, doncs, amb els fets que coneixem, amb la informació que tenim.
En el ple d'aquesta tarda de l'Ajuntament de Badalona es llegirà una declaració institucional i s'informarà que l'Ajuntament d'aquesta ciutat es personarà com a acusació particular en aquest cas. Més tard, a les 5 de la tarda, s'ha convocat també una concentració a la mateixa plaça de la Vila per mostrar el suport de tota la ciutadania a la víctima.
Encara sobre aquesta agressió, des del Centre Comercial Màgic de Badalona asseguren que la primera notícia que van tenir del cas va ser facilitada pels Mossos. En van tenir coneixement a partir del dia 15 de desembre, però la menor no recorda exactament el dia que van passar els fets. La família creu que va ser a mitjans de novembre.
I just després de l'agressió, la menor va demanar ajuda a un agent de seguretat del centre comercial, però aquest no li va fer cas. Els responsables del centre afirmen que no saben si l'agent del qual parla la víctima era seu o bé d'alguna botiga, i subratllen que entre el seu personal ningú coneixia el cas. En tot cas, aquest vigilant no ha pogut ser identificat a hores d'ara.
I atenció amb aquestes dades. En termes generals, les nenes estan més insatisfetes amb el seu propi cos que els nens, i aquestes diferències ja es comencen a percebre a partir dels 10 i dels 11 anys i empitjoren a mesura que aquestes nenes i nens es van fent grans. També són elles les que pateixen una major pressió estètica ben aviat. Són dades de dues enquestes diferents que ha recollit avui l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona.
I segons aquestes enquestes fetes a nens i nenes de la capital catalana, avui hi ha gairebé el doble de nenes que se senten poc satisfetes amb la seva vida que no pas de nens, i a mesura que es van fent grans, a l'adolescència s'incrementa també la seva insatisfacció. Gairebé un 18% de les noies estan descontentes amb la seva vida per davant del 10% de nois. Aquest descontentament també té a veure en gran part amb la satisfacció que tenen amb el seu propi cos. Un 15% de les nenes diuen que estan poc o gens satisfetes, que és el doble del 6,5% que marquen els nens. Pel que fa a la pressió estètica, durant l'adolescència, 6 de cada 10 nenes presenten insatisfacció amb la seva imatge corporal, una xifra també superior al 55,3% dels nois, però ja no representa el doble.
I relacionat amb això, el que més preocupa és també l'aspecte físic, és que la principal causa de discriminació entre companys durant l'adolescència, tant en noies com en nois. El 53% de noies diuen haver-se sentit discriminades pel seu aspecte físic, per davant del 38% de nois que també afirmen haver-ho estat.
Un percentatge que en els més petits no és tan elevat, tot i que hi ha casos en què els nens i les nenes de 10 a 11 anys asseguren que els companys d'escola els hi han fet comentaris que no li agraden sobre el seu aspecte físic.
En resum, per tant, aquestes xifres posen de manifest que les discriminacions de gènere ja comencen durant la infància. I per parlar-ne avui sobre aquest aspecte, ens acompanya en directe la Laia Corcoller, responsable de comunicació de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Aviam, sorprèn d'aquestes dades, analitzant aquestes enquestes, com la satisfacció amb el propi cos condiciona molt la satisfacció general que es té en la vida, no? Ja des de ben petits, des dels 11 anys.
Sí, aquesta és una dada molt, molt interessant i molt rellevant de posar sobre la taula, perquè a partir d'aquestes enquestes, no, que heu comentat, es poden fer anàlisis en els que mirem com impacta la resposta en una determinada pregunta en una altra, no? M'explico. Hem pogut observar com en aquells casos en el que els infants contesten que estan menys satisfets amb el seu cos, també estan contestant que estan menys satisfets amb la seva vida en global. I d'aquí podem arribar a aquesta conclusió, no, de la importància que té la satisfacció amb el propi cos per realment estar satisfet amb la vida en general. No és l'únic aspecte que té aquest impacte tan clar, però sí que no hi ha dubte que en aquest cas no és un tema menor, no? La satisfacció amb el cos ja des de la infància.
Mm-hmm. També ha provocat, que ho explicàvem, pels comentaris, no?, que es poden rebre a l'escola, a vegades no sempre totalment injustificats.
Sí, aquest també és un tema que veiem com no només el que potser seria el que tenim tots en l'imaginari col·lectiu, no? La importància de la pròpia imatge i del propi cos és un tema que preocupa l'adolescència, fruit també, no?, d'un canvi, no?, a nivell maduratiu i corporal, sinó que ja es dona en la infància. I estem veient que tenim un de cada 10 nens i nenes de 10 i 11 anys, que diuen que senten comentaris que no els agraden sobre el seu aspecte físic, sovint, molt sovint o sempre. És a dir, no és una experiència aïllada que viuen en el seu dia a dia, sinó que tenim un de cada 10 infants, que aquest és un tema que l'afecta d'una manera important, no? Després de l'adolescència ens trobem que l'aspecte físic, com bé explicàveu abans, és el principal motiu de discriminació tant en noies com en nois. I, per tant, el que estem veient aquí és que l'aspecte físic i la pròpia imatge i la satisfacció amb el propi cos no només condiciona la pròpia autoestima, sinó que té impacte també en les relacions interpersonals entre els nens i nenes, entre els adolescents. I per tant, aquí, bueno, cal posar-hi un focus, no?, en aquest aspecte.
Mm. Amb això, relacionat amb això que deies, no?, destaca també d'aquestes dades de les enquestes, que als nois aquesta pressió estètica els arriba molt més tard, no?, a partir de l'adolescència, que és quan creix el percentatge.
Sí, exactament. Quan preguntem fins a quin punt estan satisfets o satisfetes amb el seu propi cos als 10-11 anys, ens trobem que hi ha el doble de nenes que presenten aquesta poca o gens satisfacció amb el seu cos que de nens. Després, a l'adolescència, aquesta proporció del doble no es manté i veiem com, tot i que, efectivament, segueixen havent-hi més noies que nois que diuen que no estan satisfetes amb el seu cos, els nois, diguem que aquesta pressió estètica o aquesta insatisfacció agafa més intensitat a l'adolescència entre els nois, no? I en canvi, amb les nenes, ja als 10 i 11 anys, és un tema que es mostra com a rellevant.
Mm. Això tot plegat entenc que a l'adolescència, que és quan més s'està més exposat a les pantalles, no?, i a les xarxes socials, entenc que aquesta dada vindria una mica per aquí.
Sí, a veure, pensem que al final lluitar contra aquest impacte de la pressió estètica ha de ser una feina que la mirem amb corresponsabilitat, no? Tothom té una part d'implicació en això, no? Quin és el model de noi, quin és el model de noia que estem transmetent a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes, què és el que estan rebent els nens i nenes i els nois i noies, no? I també com estem acompanyant des del món adult, tant les famílies com també l'escola i l'institut, aquest ús de les pantalles, aquest ús de les xarxes socials, poder-los ajudar, poder-los acompanyar, no?, en aquest ús per poder diferenciar quin és aquell contingut que és nociu i perjudicial i quin és un ús saludable, no?, de les pantalles i de les xarxes que ens permeten estar connectats, accedir a informació i que tampoc cal demonitzar, no?, però efectivament hi ha una part molt important del que és aquesta pressió estètica que ve dels models i de les referències que reben, no?, a través de diferents mitjans. I sobretot la reflexió, que és un tema que afecta molt més a les noies, però també als nois, no?, i aquest model, no?, de la imatge tan important no beneficia ningú, no?, ni als nois ni a les noies, malgrat que veiem que, efectivament, les desigualtats de gènere comencen ja en la infància i, per tant, són elles, les nenes i les noies adolescents, les que estan pitjor en aquest sentit.
Ens quedem amb aquest gran titular, no, que dèiem avui, que aquestes discriminacions de gènere comencen ja, malauradament, de ben petits. Laia Curcol, responsable de comunicació de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona, gràcies per atendre'ns avui i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Deixant enrere ja aquesta commemoració del 8 de març al llarg del dia, recordem, a Ràdio Estel anirem parlant, de fet, d'aquí poc més d'una hora i mitja, a les 4 de la tarda, a Ràdio Estel hi haurà l'entrevista a la Caravana, la consellera de Feminismes i Igualtat del govern català, Tània Verge. Ara sí, girant la mirada a Brussel·les, la Unió Europea reprendrà el control de les finances públiques a partir de l'any 2024, però ho farà per assegurar la sostenibilitat dels deutes dels diferents estats i impulsar també un creixement econòmic equilibrat. Així ho ha anunciat aquest dimecres el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni.
L'objectiu és deixar enrere l'anomenada clàusula d'escapament impulsada amb la pandèmia i que permetia als estats membres de saltar-se les normes de despesa per fer front a la crisi del coronavirus. Ara la comissió planteja que el dèficit dels estats torni a situar-se per sota del 3% a mitjà termini, però a través de les normes menys estrictes i tenint en compte les especificitats de cada país.
D'altra banda, però encara en economia, pel que fa a Europa, el PIB de la zona de l'eurozona ha frenat el seu creixement aquest quart trimestre del 2022, el passat trimestre del 2022. Segons dades de l'Eurostat publicades avui, l'economia de la zona euro ha trencat la seva dinàmica positiva i va tancar l'any amb una caiguda del 0,1%, en la que és la primera xifra en negatiu de tot el 2022.
I entre les grans economies de la zona euro, però el PIB espanyol és el que més ha crescut l'últim trimestre del 2022, amb un creixement dues dècimes més que la mitjana europea els tres últims mesos de l'any.
Per cert, que encara sobre aquest PIB espanyol, un informe de la patronal Pimec diu que les dones hi contribueixen amb més de la meitat, concretament n'aporten gairebé el 52%.
L'estudi subratlla que la base de les actuals desigualtats entre homes i dones en la contribució del PIB rau en la discriminació sectorial que pateixen les dones, fent feina sobretot al sector serveis i feines també no remunerades. De tenir en compte aquestes variables, l'estudi conclou que el PIB augmentaria un 40% i l'aportació de les dones s'acostaria al 52%. Per tot plegat, la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec, Maria Teixidor, reclama una revisió d'aquests sistemes de càlcul o, almenys, que es complementin amb altres que ofereixin una visió de l'activitat econòmica entre homes i dones.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Pel que fa a la política, Esquerra Republicana s'ha compromès aquest dimecres amb el comitè d'empresa d'Amazon de la planta de Martorelles a citar el seu cas al Congrés la setmana vinent durant el debat d'una proposició de llei que presenten els republicans per modificar la reforma laboral espanyola.
Malgrat la satisfacció per l'acord que han assolit amb l'empresa per indemnitzar-los en prop de 39 dies per any treballat, els representants d'aquesta planta han advertit a Amazon que està substituint el seu personal per màquines a tot l'estat. És Elisenda Mas, membre del comitè d'empresa d'Amazon.
Tant ens estan canviant per màquines i no hi ha cap legislació ni cap impediment per a aquest tipus d'empreses. Ho absorbeixen tot i ningú els hi posa fre. Aquest seria el resum. El que demanem al Congrés seria que comencin a parlar d'aquest tema i es comencin a legislar.
Precisament el diputat d'Esquerra Republicana, Jordi Salvador, ha afirmat que aquest, precisament, és un dels problemes que va deixar sense cobrir la reforma laboral.
D'altra banda, els treballadors de les estacions d'esquí d'Espot, Portainer i La Molina, totes tres gestionades per l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat, faran vaga aquest cap de setmana i també el següent. Des de la companyia Ferrocarrils de la Generalitat lamenten que les aturades dels treballadors arribin en un moment on les negociacions pel conveni laboral estan molt avançades.
La Generalitat veu la protesta com un moviment insolidari al fet de voler fer pressió aprofitant els campionats del món d'esnou per a persones amb discapacitat que se celebren a l'estació de la Molina. També han afirmat que sempre han volgut arribar a un acord i que la idea era tenir el conveni abans d'acabar aquesta temporada. També asseguren que les reivindicacions dels empleats que volen anar a la vaga superen els límits legals pel que fa als increments retribuïts i també a la reducció de la jornada anual.
I acabem amb un apunt policial. La Guàrdia Civil ha detingut un treballador d'una empresa logística i n'investiga dos més per furts durant les seves tasques de manteniment als avions estacionats a l'aeroport del Prat.
Els agents van iniciar una investigació després de rebre la denúncia dels responsables d'una aerolínia que van comprovar que havien desaparegut certs productes destinats a la venda a bord d'aquests avions, com el tabac i també cosmètics. Aleshores, van interceptar un vehicle de l'empresa i van comprovar com el conductor ocultava dins productes destinats a la venda als avions. En total, la Guàrdia Civil va intervenir 22 cartrons de paquets de tabac i també 4 perfums per un valor total de venda al públic de 1.246 euros.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Quasi 33 minuts, gairebé comencem el bloc local i comarcal al Pallars Sobirà, on la millora de l'accessibilitat del seu museu de Gerri de la Sal permetrà que aquesta tradició arribi ara més públic i que pugui també programar més activitats a aquest centre.
Les obres han consistit en la instal·lació d'un ascensor per garantir l'accessibilitat de totes les plantes d'aquest edifici i, a més, s'ha millorat també el pati interior que permet l'entrada dels visitants a la botiga. El museu es troba en un lloc on antigament s'emmagatzemava la sal un cop extreta de l'aigua. Anna Santinella, alcaldessa del Baix Pallars, ha apuntat que a finals d'any també disposaran d'un estudi sobre aquest brollador d'aigua salada.
La producció de sal s'està acabant. Vull dir, no hi ha continuïtat de saliners per fer-la. Llavors, el que hem de tenir clar és que si realment podrem seguir fent sal, si no la podrem fer, i qui la podrà fer. Llavors, és tot un procés d'aprenentatge i, sobretot, de tenir de darrers de com està el brollador. A final del 23, en principi, ja tindrem l'estudi tot, que haurà durat un any, i a partir de les dades que surtin, doncs, ens plantejarem què poder fer.
Santinella també ha explicat que a finals d'any, si tot va bé, també passarà aquest museu a ser un equipament museu registrat de la Generalitat.
I els municipis de Torà i Biosca deixaran aviat de formar part de la comarca de la Segarra i s'incorporaran a la comarca del Solsonès. El Parlament ho ha autoritzat 12 anys després que aquests municipis ho reclamessin pels lligams històrics i socials que mantenen amb el Solsonès.
Ara el ple municipal d'aquests dos pobles hauran de ratificar la decisió per majoria absoluta per fer efectiu aquest canvi territorial. Ho fan amb l'objectiu de mantenir aquests diferents serveis que ja comparteixen, de fet, amb el Solsonès. Un exemple d'aquesta vinculació vinculació històrica amb aquesta comarca és que el municipi de Biosca i diverses masies de Torà formen part de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès i també de la Regió Sanitària de la Catalunya Central.
I el Consell Comarcal del Baix Ebre vol crear el primer obrador alimentari públic compartit en aquestes Terres de l'Ebre. El servei es vol instal·lar a l'espai cuina d'Ebre-Terra, al municipi de Deltebre. La previsió és que entri en marxa a partir del mes de setembre.
I en aquest espai ja s'hi fan, de fet, cursos i jornades, però ara, amb aquest nou projecte, s'ampliaran els usos d'aquestes instal·lacions i ajudaran a portar valor afegit a la producció agroalimentària ebrenca. Segons expliquen, els impulsors serà un espai idoni per a empreses agroalimentàries que vulguin disposar d'un espai equipat per començar la seva activitat i evitar fer una inversió inicial potent en maquinària i poder, però, tastar el seu producte. La iniciativa ja ha rebut la inscripció de més d'una trentena de projectes i empreses que van des de la farina d'arròs, la de garrofa, de la pell de cítrics, vinagres per a productes semielaborats o també conserves, d'entre d'altres.
Marxem ara cap a Blanes perquè aquest municipi vol remodelar la llotja vella del seu port i convertir-la en un espai cultural que permeti recuperar la memòria pesquera. El consistori ha demanat a la Generalitat de Catalunya que li cedeixi l'ús d'aquest espai que es va deixar de fer servir ara fa 30 anys.
La intenció, segons l'Ajuntament d'aquest municipi de la Selva, és tornar-li la rellevància que va tenir al seu dia i enllaçar-la amb la tradició marinera que hi ha a Blanes. Els treballs que s'hi fan sumen una inversió de més d'un milió i mig d'euros que s'inclouen en aquesta reparació de la coberta de la llotja i també l'urbanització del moll de la Ribera i, en principi, s'enllaçaran abans de Sant Joan. El gruix d'aquests treballs, per evitar interferint les activitats dels pescadors, s'han fet coincidint amb les dues vedes que hi ha a la flota d'encerclament i arrossegament de Blanes.
I marxem ara cap a Vic, on el seu ajuntament ha començat ja a renaturalitzar els espais fluvials dels rius Meder i Gurri, el seu pas pel nucli urbà. El projecte ha sigut un dels 37 que l'estat espanyol ha escollit per destinar-hi fons europeus Next Generation per la seva capacitat transformadora i el seu caràcter exemplar.
La iniciativa, batejada com a Riberes de Vic, preveu actuacions al tram del riu Meder, comprès entre el pont de la Nacional 152A i la seva desembocadura al riu Gurri. En aquest altre riu també es preveu una actuació de fins a 150 metres d'aigües amunt en direcció al Meder. El regidor de Medi Ambient de Vic, Albert Castells, diu que cal portar més natura a les ciutats.
Tant estem ja immersos en un model de ciutat que en tot el seu conjunt doncs torna a mirar la natura per, com deia, insisteixo, la natura entri a la ciutat per aconseguir uns ecosistemes en definitiva més equilibrats que són el que ens aporta al final salut a les persones.
Amb tot, es construiran rampes per a peixos, es retiraran murs petits construïts als anys 90 i també es faran altres accions per millorar l'estat ecològic d'aquests esplais fluvials. També es reduirà el risc d'inundació en aquesta zona.
I acabem aquest recorregut a les Garrigues perquè aquest divendres es donarà ja per controlat i extingit del tot el focus de grip aviària que va afectar una granja de galls d'indis a Arbeca.
Finalitzarà, doncs, el període de control i restriccions que s'han aplicat a totes les granges en un radi de 10 quilòmetres. Durant aquest temps no s'ha declarat cap nou brot ni tan sols sospites de malaltia dins de la zona restringida. L'explotació d'indiots afectada podrà, per tant, restablir la seva activitat normal a partir de la segona quinzena d'abril. Des d'Acció Climàtica hi aplicaran, això sí, les mesures oportunes per garantir l'absència d'aquest virus amb la introducció d'animals sentinelles durant 3 setmanes. El brot va obligar, recordem, a sacrificar 87.000 aus.
Comencem el bloc d'esports novament amb el cas Negreira avui, perquè la Fiscalia sol·licita al president del Barça, Joan Laporta, que declari com a testimoni pels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres, José María Enríquez Negreirana.
Sí, aquesta és una notícia que ha publicat avui el diari El País, que també informa que el Ministeri Públic també cita a declarar com a testimoni Sandro Rosell i Joan Gaspart. Aquesta notícia arriba l'endemà, que el mateix rotatiu informés que la Fiscalia tenia previst incloure en la denúncia per corrupció continuada al Barça com a persona jurídica, a més de l'expresident del Club Laurana, Josep Maria Bartomeu, i també membres de la seva junta directiva, com ara el CEO, que era Òscar Grau. El presumpte delicte de que s'acusa el Barça va entrar en vigor amb la reforma penal del 2010 i és per això que la directiva que queda implicada en les denúncies pertany a l'etapa Bartomeu, tot i que els pagaments del Barça a l'empresa d'Enríquez Negreira es van iniciar l'any 2001, quan Joan Gaspart n'era el president i es van mantenir sota els mandats de Laporta, Rosell i Bartomeu fins al 2018.
I un mes i mig després de l'entrega de premis de l'última final de la Supercopa femenina, que recordem va guanyar el Barça, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, reconeix al programa de Risto Mejide, Viajando con Chester, que l'organització del torneig no ho va fer del tot bé.
Rubiales ha admès que veure com les jugadores del Barça, que van ser campiones, i com les de la Real Societat, que van acabar subcampiones, van haver de penjar-se elles mateixes les medalles, no va ser gaire bonic de veure. Escoltem-lo.
A nivel de imagen, desastroso. Yo no lo voy a negar. Cuando yo estaba y vi que las jugadoras estaban cogiendo de la mesa eso, miré hacia atrás y a la persona que dije el protocolo, digo, ¿quién ha hecho esto? Esto está fatal, nos van a matar y esto está fatal. Dijo, oye, que no nos pase esto más. Porque con la sensibilidad que hay, tiramos por tierra todo el buen trabajo que se puede hacer por una imagen que es nefasta, en la que una mujer tiene que coger la medalla. Ya, pero esto también lo han hecho los chicos en determinadas ocasiones. Vale, lo han hecho los chicos, pero es que no lo tienen que hacer ni las chicas ni los chicos. Pero no es lo mismo.
Sí, no es lo mismo.
Por eso yo digo, oye, vamos a reconocer que esto no está bien hecho.
Que Rubiales hagi reconegut aquest error posa en evidència les explicacions que va donar la federació, que va al·legar que es va fer d'aquesta manera a causa del gran nombre de representació institucional que hi havia i a la dificultat d'accés a la llotja des de la gespa a l'estadi.
Tornem al futbol masculí. Atenció al nou horari de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. El Barça-Real Madrid el proper 5 d'abril ja no es jugarà a les 10 de la nit.
No, el partit que ja l'ha programat per dimecres sant es jugarà a les 9 de la nit. La Federació Espanyola de Futbol ho ha fet oficial aquest matí, que també ha modificat l'Atlètic Club de Bilbao o Osasuna, que també s'avança una hora i, per tant, es jugarà a les 9. Recordem que el Barça va guanyar l'anada del Bernabéu per 0-1 i l'Osasuna es va imposar també per la mínima al Sadar.
I continuem parlant d'aquest clàssic, però ara dues notícies pel que fa al de Lliga al Camp Nou. La primera, Anna, és que ja no queden entrades per aquest partit.
No, ja no en queden. Primer es va donar un període de 24 hores als socis i sòcies i quan aquest temps ha acabat, avui s'han obert a tots els aficionats. Doncs bé, en tan sols una hora, s'han acabat totes les entrades per veure el clàssic de Lliga. El club ha informat que els aficionats que estiguin interessats en obtenir una localitat es poden inscriure al formulari Avisa'm, que apareix a l'espai de venda d'entrades per aquest partit a la web del club. D'altra banda, també diuen que encara hi ha la possibilitat d'obtenir una entrada si es contracta el servei VIP, que, per cert, el preu més econòmic per entrar en una sala VIP és de 1.600 euros en aquest partit i ara mateix la més cara supera els 3.500.
I la segona notícia encara relacionada sobre aquest clàssic és que el Barça canviarà per un dia la publicitat de la samarreta, ja no lluirà el logo de Spotify, sinó que farà referència a aquesta artista catalana. Estem parlant, Anna, de Rosalia.
Sí, aquest canvi en la publicitat de la part frontal de la samarreta es forma part de l'acord entre Spotify i el Barça. A l'octubre, en el clàssic de Lliga al Bernabéu, els blaugrana ja van jugar per primera vegada amb el logotip canviat. En aquella ocasió s'hi veia el del raper Drake i ara, segons avança RAC1, Rosalia serà la primera protagonista en lluir el seu logotip a la samarreta al Camp Nou. Qui també podrà lluir aquesta nova samarreta serà Ronald Araujo, ja que el comitè de competició només l'ha sancionat amb només un partit per la vermella que va veure davant el València el passat cap de setmana. L'uruguaià, que aquesta setmana ha obtingut el passaport espanyol, es perdrà el partit de diumenge a Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao, però jugarà el clàssic on a la seva samarreta i a la dels seus companys s'hi podrà llegir Motomami.
Motomami, Motomami.
Parlem ara d'una altra samarreta, la del dorsal 16 de Pau Gasol, que ja lluïa al pavelló de Los Angeles Lakers, al costat del 24 de Kobe Bryant, després que la franquícia nord-americana li retirés la samarreta en un acte que ha estat anant molt emotiu.
L'acte s'ha fet a la mitja part del partit entre els Lakers i els Memphis Grizzlies i l'encarregada d'obrir l'acte ha estat la vídua de Kobe Bryant, Vanessa Bryant. A Pau Gasol se l'ha vist emocionat i no és per menys perquè s'ha convertit en el primer jugador de bàsquet català i espanyol en rebre un homenatge com aquest. En el discurs, Gasol ha tingut paraules d'agraïment per tothom, per la seva família, amics, equip i afició, però sobretot per Kobe Bryant, on l'exjugador ha dit emocionat que hagués donat qualsevol cosa perquè el seu amic de l'ànima l'acompanyés en un moment tan especial com el d'aquesta nit. Gasol ha dit que Kobe Bryant sempre ha estat al seu costat i continua sent-hi sempre, i ha afegit que van connectar d'una manera molt especial i que l'ha ajudat a ser millor jugador i millor persona gràcies als desafiaments. Gasol ha estat acompanyat de familiars, també del seu germà Marc, i excompanys com Juan Carlos Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Felipe Reyes o Raúl López. A més, s'han regat a les més de 20.000 persones que estaven a l'Staples Center la samarreta daurada i porpra amb el número 16 a l'esquena. Per tant, ara ja sí, ningú més vestirà el 16 en un equip tan icònic i carregat d'història com són els Lakers. Nit emotiva, per tant, per Gasol i nit rodona també pels Lakers, que a banda de l'homenatge s'han emportat la victòria contra els Grizzlies per 112 a 103 i ja són novens a la Conferència Oest.
D'altra banda, a casa nostra, l'Euroliga, el Barça ha perdut contra l'Olympiacos per 77 a 70.
Els blaugrana no han pogut mantenir la bona dinàmica de la primera meitat que han començat guanyant, però al descans perdien de dos i han acabat cedint la primera plaça de l'Olympiacos, que es col·loca primer a l'espera del que faci el Real Madrid aquesta nit. D'altra banda, la penya Joventut juga avui a la pista del Burg a les 8 de la nit i el Baxi Manresa a la pista del Bassec Sefir Turk a les 6 de la tarda.
I ja passem a la Fórmula 1, perquè Red Bull ha acusat l'equip de Fernando Alonso, Aston Martin, de plagi.
Red Bull ho ha fet després que Aston Martin fitxés el seu excap d'aerodinàmica i altres enginyers. Recordem que diumenge a la cursa de Bahrein, Max Verstappen de Red Bull va acabar primer, Checo Pérez també de Red Bull va acabar segon i Fernando Alonso d'Aston Martin va acabar tercer. En declaracions post-cursa, Checo Pérez va fer broma i va dir que al podi hi van pujar tres Red Bulls.
No, it's nice to see three Red Bull cars on the podium.
Fernando Alonso, que no s'ho va prendre gaire malament.
Vaja, acabem amb un apunt de waterpolo, perquè la vigent campiona del món, la selecció espanyola, comença avui la primera fase del Mundial.
L'equip dirigit per David Martín s'enfrontarà a 6:45 de la tarda a Grècia. Demà ho farà contra Montenegro, divendres Geòrgia, dissabte descansen, diumenge Sèrbia i dilluns jugaran contra Austràlia. Els tres primers de cada grup guanyaran la plaça per la fase final de Los Angeles, que s'ha de jugar del 30 de juny al 2 de juliol.
Gràcies, Anna. Tres, 15 minuts i acabarem el programa, però avui, com cada dimecres, toca parlar una mica d'economia. Avui ho fem amb en Ferran Elias, ell és economista, membre de l'Espai 08, companys que ens acompanyen aquí a l'Estel Migdia cada setmana. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi, com estàs?
Molt bé, aviam, la setmana passada l'empresa Ferrovial no deixava entreveure aquest anunci de la seva intenció de traslladar la seva seu social als Països Baixos, al·legant aquesta inseguretat jurídica a Espanya. Per tant, com a economista et volíem preguntar si realment és així, que hi ha aquesta inseguretat jurídica a Espanya, o això és una excusa que fan servir moltes empreses per obtenir millores fiscals?
Jo crec que és una excusa per obtenir millores fiscals. Concretament, el que suposa per Ferrovial és aconseguir estalviar-se impostos en el pagament dels dividends i plusvàlues que l'empresa obté d'altres filials a l'estranger. La qüestió clau és que aquestes rendes de dividends estan exemptes al 100% als Països Baixos i, en canvi, a Espanya l'exempció només és del 95%. Per tant, hi ha, crec, una motivació clara de reduir els impostos que paguen. Per altra banda, de les explicacions que pugui donar l'empresa, poden ser certes, però poden estar amagant la motivació principal, que seria la d'evitar pagar impostos, perquè reconèixer-ho seria fer-se mala premsa. No me'n refiaria gaire de les seves explicacions, perquè és una empresa que, per exemple, ha estat 3 vegades expedientada per la Comissió Nacional de Mercats i Competència per alterar milers de licitacions públiques, o també és ben sabut que els tribunals de Madrid van tombar un pla que tenien els fills del Pino per evitar pagar impostos quan va morir el seu pare el 2008. Tot això està publicat a la premsa. Per tant, crec que tenim evidència per dir que aquesta empresa o els fills del Pino estan acostumats a fer trampes.
Perquè abans ja has passat una mica per sobre, però quines diferències fiscals hi ha concretament entre Espanya i Països Baixos? Espanya, podríem dir que és un país car per tenir-hi la seu social, o realment no és així?
Jo no crec que sigui un país car, Espanya. De fet, el que ha estat passant en les últimes dècades és que els impostos, sobretot l'impost de societats, ha anat a la baixa, tant per caigudes del tipus impositiu com perquè hi ha més deduccions que permeten evitar pagar impostos en el cas de les empreses. Crec que la diferència principal entre Espanya i Països Baixos és el que es coneix popularment com a sàndwich fiscal. ho explicaré de forma més simple i després, si de cas, podem entrar en més detalls. Els Països Baixos és una porta del darrere per on moltes multinacionals bàsicament poden evitar el pagament d'impostos perquè poden vehicular els seus beneficis cap a alguns paradisos fiscals, com per exemple les Bermudes. I la qüestió és la següent. Si una empresa vol enviar, o sigui, una empresa cobra per drets de propietat intel·lectual i aquesta empresa està ubicada en un paradís fiscal, si ho fa a través d'Holanda, se li permet no tributar a Holanda per aquests beneficis de propietat intel·lectual que es destinaran doncs cap a les Bermudes o algun altre paradís fiscal. Clar, potser algú pot pensar, bueno, propietat intel·lectual doncs és una cosa menor. En realitat, molts béns i serveis poden caracteritzar-se com a propietat intel·lectual, des de les patents d'una farmacèutica o l'algoritme d'una empresa online, o inclús qüestions com la marca, la publicitat, idees de consultoria proposades a una empresa. Hi ha moltíssimes diferents maneres d'aconseguir, per tant, que uns beneficis que en realitat haurien de pertànyer a un lloc que no sigui un paradís fiscal es puguin ubicar en un paradís fiscal, i Països Baixos ajuda a que això ocorri.
Per tant, el teu parer, què haurien de fer els governs, ja no només el govern espanyol, els altres, per evitar aquestes fugues d'empreses?
Doncs crec que la situació milloraria molt si la Unió Europea tingués una política fiscal comuna. És a dir, que no estigués permès, per exemple, que els Països Baixos actuessin d'aquesta manera. Els Països Baixos tampoc són l'únic cas dins de la Unió Europea. Luxemburg, Irlanda o també Malta tenen altres tipus de pràctiques que ajuden a empreses multinacionals a eludir el pagament d'impostos. Jo crec que països com Espanya o potser països com França o Alemanya haurien d'organitzar una coalició dins de la Unió Europea per evitar que puguin existir aquest tipus de forats fiscals o portes del darrere per on les empreses poden evitar el pagament d'impostos.
Doncs Ferran Elias, economista i membre de l'Espai 08, que cada setmana ens acompanyeu aquí per analitzar els temes econòmics que els proposem. Gràcies i ens retrobem ben aviat, d'aquí uns dies.
Moltes gràcies, Xavi. Fins d'aquí uns dies.
Aquestes trompetetes vol dir que arribem al final del programa. Pere, Hora de la Cultura.
Sí,
avui començant parlant de circ, perquè la companyia de trapecistes mexicana The Flying Caballero i el duo d'Isar d'Uzbekistan han guanyat l'Elefant d'Or al Festival de Circ de Girona. El certamen ha premiat els mexicans després que el dissabte, atenció, aconseguissin per primera vegada la història del circ que tres trapecistes fessin un quàdruple salt mortal.
Déu-n'hi-do, i en el mateix festival el públic també ha premiat els Flyers València, que mostraven un espectacle amb una doble roda de la mort, i la crítica també ha premiat el duo Dissar de Cintes Aèries. El director del festival, Janis Matabosc, valorava la fita històrica que ha suposat aquesta actuació dels mexicans de Flying Caballero amb el seu quàdruple salt mortal.
Una proesa que probablement, si es torna a aconseguir, serà molt, molt difícil i probablement haguem d'esperar moltíssim. Heu de pensar que mai en la història se n'havien aconseguit fer ni tan sols dos en una mateixa atracció. Per tant, el llistó és altíssim.
Amb l'entrega d'aquests premis al Festival Internacional de Circ de Girona abaixa el taló de la seva 11a edició, que ha comptat amb 29.000 espectadors.
Déu-n'hi-do, com comentaves, aquesta fita que s'ha aconseguit a Girona en aquest festival del circ que va acabar ahir dimarts. Mira, espectacle, gran espectacle, perquè Lleida escalfa motors també per celebrar una nova edició de la seva tradicional Fira de Titella. Se celebrarà del 5 al 7 de maig i es presentarà el programa, que comptarà amb la presència de 29 companyies que presentaran un total de 29 espectacles i 4 curtmetratges.
Avui, dimecres, i coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, el certamen ha avançat algunes de les propostes amb direcció femenina que s'hi podran veure, com ara l'espectacle de Titelles, L'Extraordinària, o la proposta infantil Trot de la companyia Balear Manipulats. La fira manté aquesta edició el seu caràcter internacional i ha rebut més de 360 propostes. D'aquestes 100 són catalanes, 139 arriben de la resta de l'estat i 124 són internacionals. Pel que fa a les propostes, aquestes propostes que ens arriben d'arreu del món, la companyia alemanya Puppet Theater Zinkau portarà per primera vegada a la península Ibèrica l'espectacle de realitat virtual de Erlin, inspirat en el poema de Goethe. Des de Bèlgica també ens arribaran els Balova, que estrenaran també la seva producció Loco, i els italians Coppelia Theater faran el mateix amb la seva obra Trucocioli.
Mira, i ara ja centrant-nos a Barcelona, un altre dels festivals que s'hi fa aquesta ciutat és el Festival d'Arquitectura Model, que aquest any tindrà la plaça de les Glòries com a epicentre, un festival d'arquitectura model que es farà a Pere del 20 al 30 d'abril.
Doncs sí, Xavi, serà la segona edició d'aquest festival que tindrà empatia radical com a lema i estrenant també, com deies, aquest nou emplaçament. L'entorn de la renovada plaça de les Glòries serà aquest espai de trobada per on la ciutadania podran veure instal·lacions efímeres, podran debatre, veure exposicions, també hi ha rutes, tallers i concerts, entre les moltes altres activitats que hi ha programades, totes ja relacionades, com dèiem, amb el món de l'arquitectura. Durant gairebé dues setmanes, aquest festival convertirà aquest punt de la ciutat de Barcelona en un laboratori d'experimentació i també de divulgació arquitectònica i urbana. Una de les altres novetats d'aquesta edició és la creació del Premi Model, amb la voluntat de posar en valor el treball que fan independent a diversos creadors i creadores locals i internacionals.
No ens movem de la capital catalana perquè també hi ha novetats pel que fa al cinema, perquè un altre dels festivals que s'hi fa, el Barcelona Film Fest, s'inaugurarà amb la pel·lícula Mi Crimen, de François Ozon, i serà el festival on es faci també l'estrena mundial del film Un cel de plom, que és la pel·lícula que narra la vida de Neus Català.
I aquesta és l'òpera prima, com deies, del director Miquel Romans, que s'adapta de manera lliure al llibre de Carme Martí, on s'explica la vida de la supervivent dels camps nazis Neus Català. A la pel·lícula català està interpretada per l'actriu Nausica Bonin en una trama que recorre la seva captura i la seva reclusió també en aquest camp d'extermini. L'estrena mundial d'aquesta pel·lícula es farà dins d'aquest festival que ara us presentem, del Barcelona Film Fest, el pròxim 22 d'abril, per tant, agendeu ja, i arribarà als cinemes el 28 d'abril.
Dins d'aquest festival també es projectaran les pel·lícules Miró, d'Oriol Ferrer, que aprofundeix sobre la persona que hi havia darrere de l'artista Joan Miró. També es projectaran Alguien que cuide de mí, coescrita i dirigida per Elvira Lindo, La desconocida, el segon llargmetratge de Pablo Maqueda, i A viento sur, d'Álvaro García Capello. També la plana musical de festivals, perquè el Primavera Sound, que aquest any es fa, recordem, a Barcelona i Madrid, ha completat el cartell de la propera edició amb un altre dels grans noms del pop electrònic. Es tracta de la banda de Manchester, New Order. L'històric grup britànic actuarà al Parc del Fòrum l'1 de juny i a Madrid ho farà el dia 8 de juny.
I, per tant, la formació que s'assuma així a altres grups que ja havíem confirmat aquest programa, com Depeche Mode, Kendrick Lamar, Blur, Rosalia o Pet Shop Boys, el festival ha explicat que els concerts seran l'ocasió per retrobar-se amb himnes intergeneracionals de la banda, com aquest Blue Monday que estem escoltant de fons i que aquest any fa 40 anys que es va publicar.
Mira, ja encara en música, ja coneixem també els darrers noms que actuaran al Festival Jardins Terra Mar de Sitges. Manuel Turizo, que escoltem de fons, o també Kraftwerk. Tots dos faran a Sitges els seus únics concerts previstos a Catalunya per aquest estiu.
I amb aquests dos concerts, la cita ha completat aquest dimecres un cartell que enguany recupera la presència, com esteu escoltant, de noms internacionals. El conjunt de la programació arrencarà el 28 de juliol amb un doble concert entre els Amics de les Arts i Su i acabarà el 9 d'agost amb Antoni Orozco. Enmig, hi ha previstes una desena d'actuacions, entre les quals destaquen Sara Varas, Malú o la Simfònica de Barcelona.
Mira, i acabem aquest repàs als cartells dels festivals perquè la segona edició del Magnífics Fest, festival de música que es fa a Lleida, comptarà amb les actuacions de Camela, Dani Fernández, Viva Suècia, de Marisela Verdi i també la Casa Azul. I aunque se expanda el universo y nos proyecte a un gris y efímero final, no volveré a olvidar, aunque se extinga... El festival que es farà del 16 al 18 de juny es trasllada aquest any al recinte de les Firetes i al centre històric acollirà també concerts gratuïts de grups emergents, igual que la primera edició. Aquesta és la programació del programa manté grups de tot tipus de públic.
Molt bé, gràcies per un festival, per ser on els organitzadors ja han anunciat que han posat 20.000 entrades a la venda. Nosaltres ho deixem aquest dimecres aquí, avui dia 8 de març, a la producció hem tingut el Ferran Capdevila i a la Rada de Control Tècnic en Jordi Carretero. Nosaltres tornem demà puntuals a les dues.